Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilar. Durant aquest matí s'estan citant els mitjans de comunicació local a l'Info Local 2020, una jornada que té com a punt centrals la presentació de la diagnosi del sector periodístic per a l'elaboració d'un nou pla estratègic per a la xarxa de comunicació local. S'hi celebraran trobades, xerrades i també taula rodona entre directors de ràdio i de les televisions adherides a la xarxa i també doncs, amb la resta de la redacció de la xarxa de comunicació local. Una trobada que està seguint la Carina Bellbé, periodista de la xarxa. Carina, bon dia, què ens en pots explicar?
Bon dia, doncs, com afrontar la immediatesa a través dels directes televisius ha estat la temàtica central de la primera taula rodona amb els directors de les dues televisions, TAC12 i BTV, que han hagut de cobrir els últims esdeveniments d'actualitat, com van ser l'explosió a la Petroquímica de Tarragona i les protestes per la sentència del procés a Barcelona. En aquest sentit, Xavier Balló, director de TAC12, reflexiona sobre l'exigència per part de la ciutadania de que la televisió sigui ara la nova ràdio en colors, que expliqui el que està passant minut a minut. Una jornada a l'infolocal que serveix a aquesta hora, que reuneix a aquesta hora les ràdios i les televisions locals del país per afrontar els reptes que té el món local davant dels canvis vertiginosos d'aquest sector. Joana Vallès és la cap de continguts de la xarxa.
Posar en comú tot el que són les entitats associades, més la XAL, quins són les inquietuds, els objectius i el futur de la comunicació de proximitat. Creiem i apostem per la comunicació de proximitat, creiem i apostem que aquesta és la comunicació que interessa més als ciutadans i l'únic que hem de fer és fer-ho millor, fer-ho molt bé, professionalment, a nivell de veracitat, a nivell d'immediatesa, tenim la clau, però l'hem de treballar.
Aquest és l'objectiu d'aquesta jornada, ens explicava Joana Vallès, que es desenvoluparà al llarg de tot el matí aquí, a l'edifici mediàtic de Barcelona.
D'acord, gràcies, Carina. N'estarem pendents. Bon dia.
Bon dia.
Més qüestions. A aquesta hora us expliquem un avançament mèdic important, i és que tres persones es van infectar amb el virus de la sida fa més de 25 anys, però no han desenvolupat la malaltia i tampoc han rebut cap tractament, en aquest cas. Pacients d'un estudi que ha publicat ara la revista Scientific Reports. L'han realitzat investigadors de l'Institut Carles III de Madrid, l'Hospital Universitari Institut Biomedicina de Sevilla i l'Institut Irsi Caixa, ubicat a l'Hospital de Can Ruti, a Badalona. Ampliem, doncs, aquesta informació des de Ràdio Televisió de Badalona. Sílvia Llamas, bon dia.
Bon dia. Als tres pacients protagonistes de l'estudi, dues dones i un home, se'ls ha denominat controladors d'elit excepcionals. Van contraure la infecció fa molts anys, però tenen el virus indetectable a la sang, tot i que no han pres mai antirretrovirals. Els científics han investigat quins factors genètics, immunitaris i virals han derivat en aquesta situació, que han anomenat cura funcional. Ho han fet amb l'objectiu de poder replicar aquests factors en la resta de persones infectades. Hores d'ara treballen per determinar un perfil comú que ja des del moment del diagnòstic permeti identificar quines persones podrien controlar el virus de la sida per elles mateixes. Els controladors d'elit excepcionals formen un nou subgrup de pacients dins dels coneguts a nivell mèdic com a controladors d'elit. L'excepcionalitat ve donada perquè, si bé en el cas d'altres pacients que han aconseguit controlar el virus, aquesta capacitat s'ha acabat perdent a llarg termini, en els tres casos de l'estudi que s'acaba de publicar, això no ha succeït. El diagnòstic de la infecció dels tres pacients va ser fa 25 anys, però s'estima que es podria haver produït en fa 30. Els investigadors apunten, a més, que les dues dones van ser mares fa dècades, no van prendre medicació contra el virus del VIH durant l'embaràs i van tenir fills que no tenen la infecció.
Gràcies, Sílvia. Doncs de moment això és tot per ara. Ho deixem aquí.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Música mediterrània.
El corredor mediterrani.
La dieta mediterrània.
El caràcter mediterrani.
Els països de la Mediterrània.
Però del mar Mediterrani, qui en parla?
El Far, el programa mariner de Catalunya.
De dilluns a divendres a Ràdio L'Escala.
Navega amb nosaltres.
Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala. Cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana.
Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio L'Escala, els dilluns a les 9 del vespre i els dimarts a les 10 de la nit.
L'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. En dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cal d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Vols estar informat de tot l'esport local? A la sintonia 107.6 trobareu tota l'actualitat esportiva local i més. Cada dilluns i cada divendres, de 1:45 a 2:00, parlem de l'esport que t'interessa en el Zona Mixta amb Ivan García.
L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Molt benvinguts. Són les 11:06 del matí. Avui és dimecres, dia 5 d'aquest mes de febrer, i sembla que aquesta tramuntana forta que començava al migdia d'ahir, a mica, com ja estava previst amb el guió d'en Sergi Corral, sembla que a mica ha anat perdent força. Però bé, després d'aquí una estona, com parlem del temps, sabrem si ja desapareix del tot o si encara hi ha possibilitats de que torni a venir. Molt bé, doncs comencem el més calent a l'Aigüera i, com sempre, amb la companyia de la Cristina Cantal, perquè això no seria el mateix. Seria un desastre, seria un caos, seria bé saber el que
seria. Ui, que ens passem. Bon dia, molt bon dia. Jo deu ser que no sóc empordanesa de naturalesa, però jo veig que encara fa tramuntana, Joan. Has sí, dit que home, ja ha disminuït?
Sí, home.
Sí?
Amb el que era, amb la forta.
Ahir la nit, aquell,
sí.
Que jo semblava que tingués fantasmes, eh? Allò sí. Que es mouen les cortines soles amb la finestra tancada i la persiana baixada.
Sí, però ja vull dir, ja ha perdut intensitat, ha perdut la força que tenia ahir al vespre, que de fet ja ho especificàvem ahir, com dèiem, el temps, que iria així minvant, i bueno, a vegades allò que fa pujades i baixades, no ho saps mai, però això ara d'aquí una estona en Sergi ens ho acabarà...
Ens traurà tots els dubtes.
Acabarà d'aclarir. Al final ja te reconvertiràs en empordanesa, perquè...
Sí, això es pot aconseguir o no?
Bueno, mirarem de parlar amb les autoritats, aviam si te donem la nacionalitat... com siguem una zona independent,
sí.
Doncs mirarem aviam si te pot donar la nacionalitat. Com fem el Brexit
ho accepto.
De Catalunya, doncs mirarem aviam si la República de l'Empordà, aviam si t'hi pots quedar pel temps que portis i tot això.
Ho accepto. Farem els tràmits.
Farem els tràmits. Bé, anem a saber com està la situació meteorològicament parlant. I per això hem d'anar a les nostres estacions de referència, perquè a hores d'ara, al moment que comencem, ens diguin quina temperatura hi ha. Avui ja, un plet més baixa, i s'enfilava bastant. Avui a l'estació meteorològica d'aquí, que tenim a Camp Maseta, ens marquen 11 graus, la de la Closa del Llop 11.3, i l'estació meteorològica de la Clota, 11 graus amb 8. Ui, aquesta càmera...
Què li passa?
Que quasi no es veu res.
L'hem de netejar?
Un drap, poder...
Li hem de posar un drap a la càmera de la Clota?
Un drap a la càmera de la Clota perquè es veu tot borrós, la webcam que tenen. Però bé, coincidència tots amb aquests 11 graus de temperatura quan hem començat a programar aquí a les 11 del matí. Això, bé, això és el que ens porta a les estacions meteorològiques, però anem a saber què ens explica per al dia d'avui i també per demà en Sergi Corral, i començant amb aquest titular.
Calmarà la tramuntana al final del dia per donar pas a un dijous de cel serè i garbí. Aquest canvi que en Joan ja ens pronosticava, eh? Per aquest dimecres 5 de febrer ens esperen unes temperatures màximes d'entre 13 i 15 graus i unes mínimes entre 5 i 7, amb un cel serè tot el dia en una jornada amb molta bona visibilitat i un ambient més fresc. Amb un vent de tramuntana forta aquesta matinada de força 6-7, baixant ja moderada al matí migdia de força 4-6, i a la tarda ja quedarà tramuntaneta per acabar desapareixent al vespre i a la nit. I el mar forta maró aquesta matinada i també al matí baixant a maró a migdia i tarda, i al vespre quedarà marejol. El tràgol de gregal anirà baixant dels 2 metres de la matinada a 1 metre a la tarda. Continua, però, aquesta bandera groga, aquesta precaució pel que fa a la tramuntana forta, sobretot aquesta matinada i matí ja anirà, com dèiem, anar canviant, però de moment es manté bandera groga i 13,9 graus pel que fa a la temperatura del mar.
I quasi arribant aquests 14 graus, aquestes pujades que ara va fer últimament. Bé, per dijous ja la cosa canvia bastant, perquè ja veiem aquí que les línies no són tan àmplies de contingut, però en quant a temperatures direm que oscil·laran entre 13 i 15 graus, i atenció perquè les mínimes seran baixes, entre 1 i 3 graus, com dic, posa aquí un grau.
Al vespre un jersei ben gruixudet,
Sí. Encara de moment no hi ha hagut cap menys, de moment encara s'aguanten
aquí. Cert, és cert, el 0 és el màxim que hem arribat,
Sí. En quant al cel, serà serè de matinada i matí, a migdia i tarda apareixeran alguns núvols prims, però poc importants, ambient més fred a primera hora. El vent garbí molt fluix de matinada amb estones de calma. A migdia bufarà garbí moderat de força 3-5, que s'allargarà fins a la nit. I la mar arrissada durant tot el dia, amb aquesta bandera verda per la gent que li agradi banyar-se, aquells que ho fan cada dia, i els que també vulguin anar a navegar, doncs demà sí que tenen apte. Demà el panorama canviarà. Déu-n'hi-do, com passen d'un dia a l'altre i tot això canvia. I semblava, com parlàvem, ara havia entrat la tramuntana, i bé, cap d'un rato, ja una estona ja la tens aquí, ja veus que ja tot comença a canviar.
És
el mar
cert.
Ja transforma.
És cert que això ha variat amb els anys, que abans les tramuntanades aquestes duraven setmanes.
Sí. Encara he viscut les tramuntanades dels anys 70 i finals dels anys 60, aquelles tramuntanades que van...
Ja, agafa paciència, no?
Sí, però com que ja formava part del teu entorn, ja sempre has viscut aquí... Sempre,
no era estrany.
I sempre aquest vent hi ha sigut, vull dir que no... Clar, la gent que el coneix per primera vegada sí que li sobta un xic o s'estranya un xic de veure aquest vent i de com és i del que fa i del que pot arribar a fer, però els que ja portem tant de temps aquí amb aquest vent ja forma part del nostre entorn, ja és familiar. Molt bé, deixem ja l'apartat del temps i anem al resum de premsa. Aquest resum de premsa dels principals diaris catalans que sempre en destaquem el titular i la fotografia de portada. I per començar, amb els de proximitat, amb els gironins.
Doncs comencem amb el diari de Girona, que obre amb aquest titular. El Patronat de Turisme depurarà fins on calgui les anomalies que detecti. Afegeix que el president de l'entitat i de la Diputació, Miquel Noguer, es declara partidari d'agafar el toro per les banyes, diu entre cometes, i assegura que ni ha aturat ni aturarà cap investigació. A la fotografia principal hi podem veure a dos veïns de Torroella de Montgrí omplint unes ampolles d'aigua de plàstic d'aquesta cisterna que els està proveint des de fa 15 dies. I amb aquest titular, aigua de camion cisterna a Torroella de Montgrí. Dues setmanes després del temporal, els veïns de Torroella i l'Estartit continuen bevent aigua procedent d'una cisterna a causa dels problemes que va haver-hi amb la potabilitzadora, que ja es veu que els costos de la reparació ascendiran a 1,2 milions d'euros.
Déu-n'hi-do.
Exacte, sí.
Està passant factura.
Sí, la veritat, tenim un segon titular que està just al costat, que diu que el govern aprova els 11 primers milions d'euros pel temporal. A poc a poc suposo que aniran arribant aquests diners perquè els diversos municipis afectats, que són molts al llarg de tot Catalunya, puguin començar a fer reparacions, perquè encara hi ha les típiques carreteres que es van esfondrar o això més cap a la zona, potser ja nord, cap a Collformig i això, per exemple, continuen exactament igual, per tant... veïns aïllats. Avui tot just s'ha obert la carretera d'Osor, que puguin sortir. Vull dir que complicat aquest temporal.
Espero que tothom tingui llum, imagina't, o hi haiga. Ja no,
potable, no.
Potable no,
però... no. Dutxar-se, espero que puguin fer-ho. Perquè amb ampolles d'aigua, bé, ja s'havia fet, eh?
Sí. És tan graciosa, a vegades, te dutxar.
Com sí o no?
Com hi havia sequera...
Et quedava més dolcet a la pell.
Te dutxaves en graciosa. Molt bé, anem al diari El Punt Avui, l'edició gironina.
Doncs obre amb una frase de Puigdemont, un cop d'estat i una venjança. Aquest és el titular de l'edició gironina del Punt Avui, que afegeix que Puigdemont diu al Parlament que l'estat va desitjar fer tot el mal possible als catalans amb l'aplicació del 155, exigeix que l'estat demani perdó i acabi la repressió per poder girar full, assegura que arribarà fins al final i es mostra escèptic respecte al diàleg, i també afegeix que Marta Rovira val el diàleg, però només el veu un és si hi ha amnistia. Aquest, doncs, és el titular principal, i la fotografia, doncs, va acompanyada de... Podem veure ja el president Carles Puigdemont durant la seva intervenció en la comissió parlamentària que investiga els efectes del 155. El veiem, òbviament, en pantalla, doncs, perquè no està aquí.
Mm-hmm. Aquest sistema que hi ha ara de poder declarar així amb Skype... Uh-huh. Si fan servir l'Skype o quin sistema fan servir per fer aquestes declaracions. I després deixem una notícia que avui l'escoltava aquest matí, que de l'esportiu que lloguen el parquet per d'aquí 10 dies per reobrir Fontejau, i es veu que el pavelló de Tarragona, el pavelló olímpic, que es va fer servir a Tarragona pels Jocs del Mediterrani, sí, que està en desús, doncs aprofitarà el Girona, aprofitaran el parquet per poder el tenir a Fontejau després d'aquelles inundacions i com va quedar, doncs perquè es pugui, durant tota aquesta temporada, perquè es puguin reemprendre l'activitat esportiva en allà, els partits tant del Club Bàsquet Girona Nois com de l'Uni Girona de Noies. I aquí també se'n fa ressò el diari El Punt.
I si viviu a Girona, recicleu bé, perquè agents de paisà multaran el mal reciclatge. Començaran a vigilar aquest mal ús dels contenidors a la ciutat de Girona a partir del segon trimestre.
Això vol dir que si tires una ampolla de vidre en un contenidor groc...
Ni no.
Molt bé, doncs deixem Girona, anem cap a Barcelona, començant amb La Vanguardia.
Que obrem una frase d'Aitor Esteban, el portaveu del PNB al Congrés, que és aquesta: perquè hi hagi diàleg, Generalitat hi ha d'haver pressupostos. El penavista insta Esquerra Republicana a donar oxigen a l'executiu donant suport als comptes i assegura que Junts per Catalunya ha d'aclarir-se sobre el paper que vol exercir a Madrid. Aquest és el titular principal, on hi podem veure una petita fotografia del penavista Aitor Esteban, i la fotografia principal és un altre cop, doncs, per aquesta epidèmia del coronavirus i aquest hospital improvisat, que hi veiem en portades, sí, on podem veure que clar, si la fotografia la veus de lluny et planteges a veure si són plaques solars o què són això, no, són llits d'hospital que han anat posant així pràcticament consecutivament. I amb aquest titular, el coronavirus s'estén. LG anuncia que no vindrà al Mobile World Congress.
Mm-hmm. Doncs mira, de moment una marca que diu que no vindrà, i a veure com afecta això el congrés de mòbils que es fa a Barcelona. Si un d'aquests ja importants ja no ve, a veure com què fan els altres. O que no s'hagi d'acabar suspenent. Bé, deixem La Vanguardia i anem al periòdico, que pel que veig la fotografia, més o menys des d'un altre angle, ve a ser la mateixa.
Exacte, són tots aquests llits consecutius que podem veure, doncs, que han instal·lat en aquest hospital provisional per tractar, doncs, els afectats de coronavirus a Wuhan. I amb aquest titular, falsos terapeutes indiquen tòxics contra el virus. Els metges alerten contra les superxeries que atemoreixen i confonen a la gent, i per altra banda diu que el govern descarta restringir el comerç o els vols amb el país asiàtic. Hem de dir que hi ha registrats 20.597 infectats i hi ha 426 morts.
Déu-n'hi-do. Fa estremeir com veus aquestes notícies. Bé, ens anem ara per acabar el diari Ara.
Que diu que Sánchez avisa que la taula de diàleg no donarà resultats immediats. Puigdemont és pessimista amb el PSOE, però valora el nou tarannà del govern espanyol, i també afegeix que la Moncloa rebaixa les expectatives 48 hores abans de la reunió dels dos presidents a Barcelona. I a la fotografia principal, en aquest cas, hi podem veure Pere Aragonès en un moment en què s'estava com posant bé l'americana, i que bàsicament amb aquest titular, Puigdemont al Parlament, i veiem, òbviament, el mateix que ja us mencionàvem amb l'altra portada de diari, Puigdemont en la pantalla, doncs en aquest debat sobre els efectes del 155.
Però veig aquí en Puigdemont amb la mà, com se'l volgués saludar, i després aquí en l'aragonès allò diu, posa-me bé.
Després, pot ser, pot ser.
Imagino que l'altra foto se devia girar per dir-li hola.
Que surti bé, no?
Que surti bé en pantalla. Molt bé, doncs això és el que donava de si els diaris abans el temps, i ara amb tot això doncs, anem a posar un xic d'aquesta música relaxant que ens agrada posar cada dimecres com a primera cançó. Anem amb un tema de Maná, aquests Labios Compartidos, que ens la porta el grup de Harmony Group. La versió, si suau, la versió relax d'aquest tema de Maná, de Labios Compartidos.
Magnífic tema, m'encanta.
11:24, continuem. I seguint tot el que hem de seguir, és el moment d'arribar als sants aniversaris, notícies, refranys, curiositats... I a les butzana. Molt bé, a veure, avui...
Aquí hem de felicitar...
Avui a Santa Àgata i Calamanda...
Àgata Calamanda o no, són Àgata dos diferents?
No, i Calamanda.
Ah, d'acord.
Que al costat hi posa Verges Màrtirs. I Santa Alícia, entre cometes...
El País de les Meravelles.
No, Adelaida.
Adelaida. Ah, molt bé. Alícia, Adelaida, Àgata, són noms doncs, que sí que trobem entre la població a dia d'avui. Per tant, moltíssimes felicitats a totes tres.
Perfecte, doncs sí, senyor. Avui ja que tenim sants, així és que més o menys podem felicitar, perquè hi ha dies que ja ens costa...
I que podem llegir, eh?
Sí, tant. Que hi ha dies que ens costa més. Senyors del santoral, feu una revisió, si és un xic del santoral. Aquells sants que ja no se'n posen, dediqueu... Un dia els aposeu tots. Això, un dia per aquests sants perduts. Doncs vinga, patapam. I que cada dia tinguem un sant d'aquests... actuals.
Actuals, no? Sí, sí.
Per res, Concilio Vaticanus, reuniu i...
Clar, perquè tots aquests noms tan, entre cometes, moderns, no?, que ara són els que més es posen, possiblement no tenen ni sant. Deuen ser els propis pares que deuen dir, ma, pues, tal dia de tal mes serà el teu sant, i punt. O potser ja ni se celebren,
ni
se celebren, també.
Sí, esclar, hi ha gent que els seus fills o fills hi posen uns sants que... Mira, poden posar pedra, li poden posar bombeta o taula... Això és, avui dia s'ha acceptat tot.
Abans una mica, sí.
Anaves al registre i depèn de quin nom, d'èpoques enrere, no te'l deixaven registrar.
O havien tingut problemes recentment, deu fer un any o una cosa així, per un nen que li volien posar llop, bueno, lobo, crec, en castellà, i que no volien de cap manera el registre de posar-li aquest nom, però bé, crec que al final es va poder solucionar. Bé, doncs felicitem també totes aquelles persones que ens estigueu escoltant i que avui sigui el vostre aniversari, i també és l'aniversari avui de Jennifer Jason Leigh, que en fa 58.
Aquesta actriu, també, doncs... premiada, candidata a diversos premis per les pel·lícules que ha fet. No en sé gaire més, eh?
Felicitem també a Charlotte Rampling, que en fa 74.
Mm-hmm. Aquesta senyora, sí, aquesta, doncs, l'havia vist en diverses pel·lícules d'aquelles que m'havien impressionat, sobretot una que comença com a noi i es transforma després com a noi. No me'n recordo el títol de la pel·lícula, però està amb una interpretació molt i molt ben feta, aquestes molt creïbles, si tenim en Jordi Orno, perquè doncs, ens digués aquella pel·lícula, que ella s'embarca amb un vaixell, i després ella fa la seva com una transformació, ja descobreix que el seu sexe no és el que li correspon i ens transforma doncs, en senyora. En un senyor.
I felicitar finalment a Neymar, que en fa 28.
Neymar pot organitzar el colabró d'aquest estiu, perquè després d'anar-se'n al Paris Saint-Germain, pensant-se que no tindria protagonisme, perquè aquí tot el protagonista li robava en Messi en el Barça, després se'n dona compte que allà no acaba de ser el que ell esperava, vol tornar al Barça, però el Paris li demana molt de cèntims, i de moment la cosa ha quedat així aturada. Que potser vingui aquest proper any, veurem, veiem com estan les negociacions, perquè, és clar un jugador també amb l'edat, vulguis o no, va perdent cotització. Però veurem com acaba aquest assumpte Neymar, aquest col·labró Neymar. Molt bé, doncs això són els personatges. Anem a curiositats.
Som-hi.
Una curiositat que, és a dir, que en el nostre home del cinema, en Jordi Orno, això no li agrada gaire, eh?
No li agrada menjar crispetes?
No, ni la fressa de les crispetes.
Això jo et puc reconèixer que també em molesta. Quan la fas tu, mira, però quan tens el del costat...
Mm. Jo sóc que menjo crispetes, però sempre, com hi ha la... Hi ha un moment que si hi ha alguna parada que no se sent res, se sent molt fluix, sí. Me fa vergonya.
Ja, et quedes callat un moment.
Sí, amb la crispeta ja la boca aguantant. Després que ja comença el rebombori... Que
ja
el so del cinema t'apaga el teu so de les crispetes, pues sí. Però, bueno, això és el que té, la curiositat.
Doncs la curiositat avui va d'aquesta pregunta, no? Per què mengem crispetes al cinema? És una bona pregunta. Doncs mira, aquest costum va ser estrenat als Estats Units entre 1929 i 1933, l'època de la Gran Depressió, que va portar a 13 milions de nord-americans a l'atur. Llavors, el principi mitjà d'evasió era el cinema, un espectacle assequible, no?, per a totes les butxaques. Si volien tenir l'estómac igualment entretingut durant la projecció, els espectadors empobrits només podien permetre's les crispetes que s'elaboraven a l'instant amb una matèria prima tan abundant a Estats Units com són els grans de blat de moro. I d'aquí ve aquesta tradició de que al cinema es mengin crispetes.
Jo abans menjàvem pipes, més que crispetes.
Però això és una guarrada. Perquè què em fas de les palolles, eh?
Després el deixaves allà, era fer l'alfombra de pipes.
L'estora de pipes, no? La catifa vermella.
Més que la van prohibir, no deixaven entrar pipes, tot i que els entraves d'amagat, i continuaves menjant pipes. A part dels xiclets que es quedaven després enganxats amb les butaques, com eren més de fusta, doncs si els aixecaves, tot eren plenes de xiclets.
Però que marranos, per favor.
El que es feia.
Home, jo sóc de llaminadures, al cine. Puc passar-me un any sense anar al cine i passaré un any sense menjar-me llaminadures.
Però la que
me'n vaig al cine, com no tingui culturalment dit xutxes, no és la misma.
No, però és que abans xutxes, més aviat eren pips. Sí que agafaves alguna coseta així de xutxes, un citral aquí amb
el sideral.
El sideral.
El petajetas.
Amb el que diguem, l'estrep, o que aquí diguem esprit, xocat allà amb el citral.
Li dius citral?
Citral, sí.
Citral?
Sí, cada lloc té la seva manera.
Sí, no, jo ja no em poso, amb el vocabulari escalenc. és un món a part. Sí que haureu de fer una república de... No de l'Empordà, escalenca. Bé, doncs ja sabem aquesta curiositat i de per què es mengen crispetes al cinema.
Molt bé, deixa'm que ja te digui ja el que va passar ara fa un any, que era que el Festival Ítaca programa una nit de concerts a l'Escala amb Zoo. Com a cap de cartell, és el primer municipi de l'Alt Empordà que s'incorpora als escenaris del certamen, que arriba a la 7a edició. I així en parlava l'informatiu.
El Festival Ítaca arriba a l'Escala amb la banda valenciana Zoo el pròxim 20 d'abril. Per primer cop, el Festival de Cultura i Acció programa actuacions a l'Alt Empordà. Un acord entre la productora Lin i l'Ajuntament de l'Escala han permès a l'Escala formar part d'aquest festival, convertint-se en la primera població de l'Alt Empordà en participar-hi en un festival que fins ara només se celebrava al Baix Empordà.
A passejar, un beso y una flor, nos vamos a forrar, un fin de envenidorm, posar-la mai callar, platges de formigó, vivir...
S'ha escollit aquest dia perquè coincideix amb Setmana Santa i es vol aprofitar l'afluència de visitants que rep el municipi costaner durant aquests dies. Serà el 20 d'abril i comptarà amb Zoo com a cap de cartell. La banda valenciana oferirà un dels darrers concerts programats a les comarques gironines en el seu fi de gira, després d'anunciar que durant el 2020 no pujaran als escenaris. Tocaran temes del seu disc Raval. Les quatre formacions restants que actuaran el dia 20 a l'Escala es donaran a conèixer a mitjans d'aquest mes, coincidint amb la posada a la venda de les entrades. Els concerts es faran a la zona de l'aparcament de l'Avinguda Francesc Macià.
Aquesta dos era la notícia, que Zoo actuava a l'Escala en el Festival Ítaca, i com una promoció que ja deia aquesta notícia, que el Zoo desapareix en aquest 2020, que no els escoltarem, que no actuaran almenys, potser després vinguin l'any que ve amb més força.
Ens els van perdre a Fires de Girona quan es van anul·lar les barraques, i ara ja sabem que justament a finals de febrer, que és quan es recuperen aquestes barraques, aquests concerts, però Zoo no hi serà.
No hi serà, cal sentir. Molt bé, doncs anem a saber què passava ara fa 5 anys.
Doncs aquest era el titular de Ràdio L'Escala. L'Obet podria arribar a dissoldre si no surt una nova junta directiva. L'actual, presidida per Eloi Ballester, acaba demà el seu mandat i de moment no hi ha cap equip que vulgui substituir-lo.
I anem a escoltar com ho tractava l'informatiu. Escoltem un fragment.
L'Obet podria arribar a dissoldre si no surt una nova junta directiva. L'actual, presidida per Eloi Ballester, acaba demà el seu mandat i de moment no hi ha cap equip que vulgui substituir-lo. La Unió de Botiguers i Empresaris Turístics de l'Escala pot quedar amb un buit de poder si a l'assemblea de demà no es presenta cap nova junta directiva. L'actual, presidida per Eloi Ballester, ha complert el mandat de 4 anys per als quals es va presentar i a hores d'ara no hi ha relleu. Eloi Ballester.
Nosaltres com a junta no ens presentem. N'hem parlat en reunions passades i ningú es vol dir jo em presentaré i miraré de buscar un equip que poder-hi treballar. No, en general el que volem fer és un canvi de junta, que si presentés tota una junta nova, en la qual que si la junta que presentés digués ostres, no, és que nosaltres voldríem una mica de suport, bueno, durant un any els podríem ajudar, els podríem explicar com hem fet segons quines funcions, segons quines per demanar subvencions, per demanar segons quines coses. No és allò, pleguem i ho deixem. No. Nosaltres el que volem és que ens agradaria que l'associació en si doncs, continués amb un ritme, amb un flux d'anar treballant dia a dia, no?
Bé, doncs per sort va continuar l'UBET amb Narcís Pere Ferrer al front i fins fa poc doncs, va haver-hi també un altre canvi. Ara és Dani Espinal el que està davant de la Junta de l'UBET. De moment hi ha hagut sempre renovació de junta directiva, alguns que s'han quedat i altres que han anat marxant, però sempre a l'UBET. Fins al dia d'avui, esperant que per molt d'anys doncs, continua activa. Bé, passem a un altre lloc, una altra secció, com més el refrany, la frase o la dita del dia que diu el següent.
Home petit, carregat de punyetes.
I ens vindria a dir...
Doncs que les persones de baixa estatura, com jo, doncs solen tenir fort geni, no?, per complementar aquesta poca alçada, no?, aquesta, ja que et sents com més petit, doncs ho compenses amb el geni. Segurament d'aquesta dita, doncs, provinia la frase feta de ser un perepunyetes, referit, doncs, a aquelles persones romanceres i buscarrons, no?, vaja, que estan ben carregats de punyetes. Per tant, que, bé, que l'altura influeix en aquest bon caràcter que tenim.
Però tu ets una excepció, perquè tu no ets molt perepunyetes ni més o menys el que diu el refrany.
No, perquè tu no em fas enfadar, Joan.
Però si ho intento, de vegades, ja n'hi ha maneres.
Ja, ja ho sé.
Ja n'hi ha maneres.
Que ja ho trobeu normal, em volen fer enfadar.
Com que no l'hem vist mai, sempre està de bon humor, sempre està bé i sempre està feliç i alegre, i no la veus mai aquí que tingui algun baixón d'aquells, o si el té, se'ns n'amaga, clar, aviam com ha de ser, com ha de reaccionar enfadada. I per més que ho provem, no hi ha manera.
Millor que no, perquè jo sóc com un olla a pressió. Jo acumulo, i saps quan ja no hi queda ni una gota més? Després tremolaria tota la ràdio. Millor ho deixem així, Joan.
Deixem-ho així. Molt bé. El que farem ara, doncs, veure com peta aquesta esbotzada. Upa! Ha petat fort.
L'esbotzada musical. Amb Cristina Cantal.
Com cada dimecres, la Cristina ens fa una llista de cançons en català. Nosaltres ens agrada descobrir intèrprets nous i també doncs, recordant el que estan fent els actuals. Cristina, què ens has preparat per aquesta setmana?
Doncs comencem amb aquests tres temes destacats i comencem per el tercer, i és que pràcticament dos anys després del llançament del seu últim èxit, Manel Navarro ha tornat a presentar nou material musical. Sembla que el canvi de registre que vam poder veure amb Voulez-vous danser, en français, va marcar doncs, un gir important a la seva trajectòria musical. Aquest cantant de Sabadell doncs, va treure nou disc recentment, ha tret nou disc i bé, hi ha una cançó no, que encapçala aquest disc anomenada doncs, Mi Mejor Despedida. I ara direu, no és en català, no, és que aquesta mateixa cançó l'ha versionat també en català i ha estat rebatejada sota el nom de El Comiat de la Vida, que és avui el tercer tema destacat de la setmana. Escoltem a Manel Navarro.
Sé que tot anirà bé i que veuràs París amb algú que no sé. Guardo cada cicatriu ben sota de la pell parlant-me de tu. Pot ser que el temps no estigui al meu costat. Pot ser que ja naveguis un altre oceà. I ja et veuré en una altra vida. No pararé de dibuixar el teu somriure. Et veuré a cada llum del dia. Regalaré el comiat de la vida.
Sí. Doncs aquí tenim a Manel Navarro amb aquesta cançó tranquil·la, però que bé, ens remou sentiments, aquesta cançó, si l'escoltem bé. I bé, doncs passem ja al segon tema destacat que sorgeix del nou camí, podríem dir que han pres el grup Arc de Triomf. És un canvi, han fet un canvi de registre musical, que els ha obert doncs, portes en aquest mestissatge en català després de molts anys on les guitarres més rockeres doncs, els havien portat a actuar per tot el país, però també llocs com Japó, la Xina o, per exemple, Rússia. El nou disc s'anomena Nascuts per molestar i ja podem gaudir del seu primer senzill, anomenat Per un món. D'Arc de Triomf, escoltem.
Sense cap soldat per trobar la borrada.
Doncs aquí els tenim, Arc de Triomf per un món, que veig, Joan, que t'ha agradat més aquesta,
sí,
eh? Teníem
sí, sí,
aquí
molt, molt
una
de
pista de ball muntada a l'estudi.
De fet, no els coneixia.
No, és que clar, Arc de Triomf feia una música molt i molt diferent, i ara han fet aquest pas a cantar en català, i ja et dic que si veus els cantants, bé, no són ben bé d'aquí, amb noms estranys, vull dir que bé, molt contents d'anar incorporant grups catalans nous. I finalment, el tema més destacat de la setmana, Joan, estic segura que el reconeixeràs, i que els nostres oients segurament també, perquè 10 anys després de la publicació d'un dels singles més famosos de Cesc Freixas, doncs aquest cantautor de l'Alt Penedès ha publicat publicarà un nou EP anomenat XL, i el tema que de moment han donat a conèixer és una versió de La petita rambla del Poble Sec, cançó que crec que tots coneixem, però en aquest cas amb la col·laboració inestimable del Gué Miquel de Charango, i amb arranjaments nous i també amb una nova secció de vents, eh? Per tant, tot i que sigui la mateixa cançó, la veritat sona diferent, i aquest single doncs ens transportarà a Barcelona i a més una dècada enrere, eh? Si teniu ganes de viatjar en el temps, escolteu bé aquesta nova versió de Cesc Freixas i Charango de La petita rambla del Poble Sec.
Assegut a la plaça del sortidor, aquí t'espero com si fos el primer bar. La bohème on comença el carrer Blai, que és la petita rambla del Poble Sec. Parlem de la pluja que ha plogut, d'imatges als miralls damunt l'asfalt. Potser és per això que el teatre està tan buit, potser és per això que avui sento tan buides les meves mans. Tornarem a posar els peus damunt la sorra a la platja de Barcelona alguna nit de juliol. I escriurem que no ens prendran mai més la vida, que donem veu a les veles quan cantem rumbes al port. Parlem de la vida que ha de vindre, de tots els homes que estimen els altres homes. Pregunto si existeix la humanitat, si hem de declarar la guerra a algun exèrcit d'ignorants. Mira, jo ja t'he vist plorar, i creu-me quan et dic que em passa igual. Quan em cantes les cançons mentre treballes, assenyalant-me els dubtes com martells dins el meu cap. Tornarem a posar els peus damunt la sorra a la platja de Barcelona alguna nit de juliol. I escriurem que no ens prendrà mai més la vida, que donem veu a les veles quan cantem rumbes al port.
Què et sembla, Joan?
Molt bé,
sona
molt bé.
Sona bastant igual, però alhora diferent, eh, aquesta veu.
Me la veig més enriquida, aquesta cançó.
Sí, home.
Amb l'instrumentació, amb la veu de l'Alguer Miquel, li dona un altre impuls, eh?
Mira, saps què m'he donat? Me'n vaig adonar aquest cap de setmana. Que els grups catalans tenen seccions de vent. Charango, Oques Grasses, realment li dona riquesa.
Sí.
Precisament, doncs, mira, estava amb un amic francès que em deia, veus, això, diu, és molt característic d'aquí, saps? I dic, oita, pues, no m'hi havia parat a pensar mai, doncs, mira.
Ho deia en francès?
No,
el regard de ça, c'est molt característic d'ici.
M'ho va explicant.
I se l'altra localització.
Oita, quin francès.
Regarde.
Doncs bé, ja tenim l'esbotzada musical avui amb Manel Navarro, Arc de Triomf i aquesta combinació de les veus de Cesc Freixas i Charango amb La petita rambla del Poble Sec.
Molt bé, doncs encara amb unes notes de La petita rambla del Poble Sec ens serviran per saber amb què ens il·luminarà el far aquesta tarda.
Doncs mira, viatjarem, començarem programa bàsicament a les 4 de la tarda, com sempre, però avui ho farem des de la Confraria de Pescadors de l'Escala, i és que avui, en teoria, es presenta i s'aprova el pla de gestió de la sèpia del Golf de Pals i Roses, o de la Mar d'Empúries, entre cometes.
Ho has acabat salvant.
Bé. Aquest pla, doncs, que durant 18 mesos, quasi bé, han creat aquest comitè de cogestió creat el setembre de 2018. En sabrem avui tots els detalls, però no és l'única cosa que farem. També parlarem de gastronomia amb el xef Xavier Mestres. Aprendrem a navegar i saber què cal comprovar abans de sortir a navegar. I parlarem amb el fotògraf i documentalista Sergi Sergi Bernal, que és el mestre que va prometre la mar. Si en voleu saber més, doncs ens escolteu entre 4 i 6 de la tarda, que acabarem viatjant cap a la confraria d'Arenys de Mar per saber quin preu s'ha venut avui el peix.
Molt bé, doncs Cristina, t'escoltarem aquesta tarda i també demà hi tornarem, com sempre, a partir de les 11 aquí en el Més Calent a l'Aigüera. Fins demà.
Un petonàs, oients, fins demà.
Aquí t'espero com si fos el primer bar. La bohème on comença el carrer Blai, que és la petita rambla del poble sec.
El Més Calent a l'Aigüera.
Bé, avui ens trobem amb la mateixa situació que ahir, amb el que fa als programes que escoltàvem després de que havíem fet aquestes primeres seccions juntament amb la Cristina. Sempre ens venien les seccions de la Montse Hidalgo. Ahir n'acomiadàvem una i avui n'hem acomiadat una altra. Aigua Clara. Bueno, de fet, els ho convidàvem la setmana passada. Algunes de les altres sí que encara tindran continuïtat algunes setmanes més. Bé, i per substituir a l'Algo, doncs hem anat a recuperar, farem aquesta remissió de programes tota complerta, bueno, fins que acabi la temporada del Més Calent a l'Aigüera del nostre doctor Productes. Si es va perdre alguna cosa del que ens explicava, doncs serà el moment de tornar a escoltar, a recuperar-ho. També ja saben que ho poden fer-ho a través de la nostra web www.radiolescala.cat. Però bé, avui començarem amb el doctor Productes, el primer programa que parlava de figues. Aquest cuiner, amb el cuiner Jordi Jaques, que ens ensenya a cuinar un menú assequible i saludable a tots els sentits. I també amb aquesta secció que, a part de Jordi Jaques, és conduïda per Abel Font. Anem a escoltar, doncs, el primer capítol, que ens parla de les figues.
Continguts en xarxa.
Ha resultat que aquest matí, quan obríem la nevera de casa per anar a fer la compra setmanal, ens ha agafat una espècie de depressió. No veiem el producte necessari per fer un bon menú. No hi trobàvem aquella fruita que ens enllaminís prou el paladar. No hi trobàvem aquella carn que necessària per fer el guisat corresponent. I no sabíem què hauríem de fer quan arribéssim de la feina i trobéssim la nevera encara pitjor, amb una imatge pitjor de la que fa en aquests instants. Des de Ràdio L'Escala i per a les emissores de la xarxa hem acudit al doctor Productes. El doctor Productes no és altre que Jordi Jaques. Jordi, sigues molt benvingut a la ràdio. Com anem?
Molt bé, moltes gràcies.
Jordi Jaques, cuiner del restaurant El Molí de l'Escala, ens ajudarà des d'avui i cada setmana en aquesta franja horària a fer un menú o a fer un plat prou curiós, prou interessant, prou fàcil de fer i assequible per a les butxaques d'aquells que vivim el dia a dia, de vegades amb més pressa de la que hauríem de viure. Hi ha un fonament principal d'aquest espai, Jordi, i no és altre que el producte.
Correcte.
Per què? Per què producte? Perquè, a veure, abans que res, jo també hem de sentar algunes bases avui que fem el primer programa. Correcte. I de cara als oients, una de les bases és que en Jordi, quan vam engegar aquest espai, em va dir la paraula producte ha d'aparèixer necessàriament el títol d'aquesta secció.
Molt important. Vivim en la terra del producte, vivim en una de les zones del món on tenim el millor producte i no existeix encara cap cuiner, no ha nascut encara el millor cuiner del món que pugui millorar aquests grans productes que tenim. I aquests grans productes que tenim ens donen molt de què parlar, ens donen molt de saber els seus orígens i les seves propietats, però sobretot ens donen molt significat amb unes combinacions molt senzilles i donant-nos un gran resultat. Per això el producte ha de ser sempre el més important.
Segur que hi haurà algun o altre oient que ara ens escolti i dirà Sí, bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt de producte. Però, home, si vaig amb una gran superfície, amb un plis-plas, amb un moment, tinc tots els productes que jo necessito, de pressa i corrents, a vegades embolicats, precuinats, i en dos minuts me'ls faig i sopo.
Interessant, si sabem seleccionar bé aquesta gran superfície i el producte d'aquesta gran superfície, en un moment donat pot ser interessant. Però nosaltres us ensenyarem encara a fer una cosa molt més senzilla, que es diu ensemblar. I ensemblar és algo tan senzill com sapiguer. Probablement no tindrà que anar a la gran superfície i no forçosament tindrà que anar a la botiga, eh? Probablement sortint a bosc també en trobarem. Agafar aquests productes i amb molt pocs detalls, amb unes barreges molt i molt senzilles, ensemblarem i tindrem un gran resultat. Un resultat que ens donarà molt millor el resultat que l'esforç que hi haurem destinat.
Convido, doncs, el nostre doctor Productes a presentar-nos el primer de la temporada.
El primer de la temporada ens enganxa en un moment que els boscos, els camps, les cases, alguns horts n'estan plens, ara mateix n'estan plens, que són les figues. Aquest producte que vindria a ser com la gominola, no? La gominola que jo m'he d'imaginar fa 50, 70, 100 anys, els nens petits, quan devien menjar una gominola, bàsicament devia ser el moment doncs, que les figues estaven ben madures i s'enfilaven per aquelles figueres o bé anaven amb una canya a bastant figues, no? Que és, al final és un producte molt dolç, un producte molt proteínic, un producte que ens dona molta energia. De fet, i a l'escala, en aquesta zona que estem tan influenciada per la cultura romana, doncs els romans, per exemple, la feien servir per la dieta dels atletes. Era una dels productes més importants que tenien en aquell moment pels atletes. Per altra banda, també és aquí on es van començar a engreixar els primers fetges grassos d'ànecs i d'oques, i aquest engreix doncs, es feia amb figues. Imagineu-vos quin resultat devien tenir. En aquell moment no embocaven com s'està embocant ara, i imagineu-vos quin resultat devien tenir aquells fetges grassos d'aquelles ànecs i aquelles oques. Que al mateix temps també podem dir i també direm que les figues és un producte que combina molt bé amb el fetge gras, amb el foie gras o amb qualsevol derivat dels fetges, sobretot d'au, d'ànec i d'oca.
Déu-n'hi-do. Aquí algun antecedent de la protagonista d'avui, o el producte d'avui, que no és altre que la figa o les figues. Ara en som en plena temporada. On les hem de trobar, les figues, Jordi? Perquè, a veure, insistiré i insistirem al llarg de la temporada en dir, a veure, que sobretot que aquells plats no siguin d'alta cuina, que a vegades sí, perquè a vegades l'alta cuina es fixa en aquella cosa tan senzilla que hem perdut de vista o que hem perdut de la nostra perspectiva, i a vegades no ens hem de complicar molt la vida. La senzillesa està amb el que tenim més a prop. Fa de figues en trobem avui a la botiga, al mercat. On l'hem de trobar, la figa?
Bé, la figa en el lloc allà on més fàcil, o sigui, no, més fàcil no, menteixo, el lloc més autèntic per trobar una figa, sens dubte que és en una figuera, i com us deia abans, doncs avui dia n'està plen. Abans les figueres eren més salvatges i tothom podia anar-les a agafar. Cada vegada les figueres, com les propietats, tenen més propietaris, i llavors, més que anar a buscar figues, quasi que els anem a robar, no? Cosa que també jo crec que li dona un valor afegit a la figa.
Hi ha un verb, si més en el nostre entorn, Jordi, que és anar a bastar figues.
Anar a bastar figues.
Anar a bastar figues. No era ben anar-los a robar, però anar a bastar figues és allò que dius, home, a dia d'avui no es fa servir gaire, això.
No es fa servir gaire. Les figues s'abastaven amb una canya, no? Amb una canya que a la punta estava com una miqueta trencadeta, i es treien les figues. I és més, en els pobles de costa, aquí concretament a l'Escala, les pròpies canyes que s'utilitzaven per anar a buscar garotes, a l'època de la garota, doncs a l'època de la figa es feien servir aquelles també per anar a bastar figues, que es deien les que quan no hi arribaves de les... les que no hi arribaves deien és que són verdes, no? Directament.
Diu, la frase deia que quan no les pots haver diu que són verdes.
Ah, exacte. Correcte. I de figues aquí bàsicament tenim dos grans varietats, i més amb les figueres que han sobreviscut en el nostre territori, que és la Coll de Dama i la Coll de Dama Negra, són les dos que més coneixem, però n'hi ha moltíssimes varietats, varietats que han anat desapareguent, varietats que no han aguantat, però per exemple trobaríem la figa flor, la verdissot, la paratjol, la verdal, la blanca curva, la parral, la polenta, la rajal, la martinenca, l'alcúdia, l'hivernesca, tenim una gran varietat. Però realment, realment, on es fan les millors figues del món és a Turquia, concretament en un poble, en una regió que es diu Esmirna, que és allà on te diuen que són les figues més grans, més dolces i probablement més gustoses.
Va, hem fet una mica d'antecedent. Avui en dia, i aquesta temporada, aquest tombant d'estiu, entrada de tardor, trobem figues habitualment. No és difícil. Heu de sortir, heu de trobar el comerç de fruita i verdura més pròxim i segur que en trobareu.
Correcte. És molt interessant perquè, sobretot, el fet de menjar-se els productes en el moment que toquen, més enllà de que trobarem el millor preu, que això és boníssim, també trobarem que els propis venedors serà el producte que més et vendran i és lícit, vull dir, és interessant i el tindran a primera línia. Fixeu-vos bé sempre el que tinguin a primera línia i és per una raó molt senzilla, és per una raó que aquell producte s'haurà collit en el seu punt madur, vale? Per tant, aquell producte no tindrà molta vida allà exposat, no podrà estar molt de temps, però sí que estarà en el punt madur i és el moment en el qual l'haurem de comprar i és el moment en el qual el tindrem en el millor preu. I d'alguna manera llavors ens trobarem que moltes coses en aquest ensamblatge que ara farem amb quatre platets cobren sentit, no? Perquè d'alguna manera, per què barregem això amb això? Més enllà de que quedin bé, doncs perquè aquest producte és a cada època, a cada temps, el que toca i els que encaixen. Jo us proposaré tres platets.
Va, és que jo ara estava frisant perquè diu fa estona que parlem d'aquest producte estrella d'avui per engegar temporada, però Jordi, jo a la ràdio tinc molta feina. No me l'acabo mai. Què he de fer aquesta setmana amb les figues que iré comprar sortint ara de la ràdio?
Mira, que sabem ara ja tots avui, abans no tant, però avui dia sabem on trobar tots un bloc de foie, un foie mi-cuit, que ja venen bons i fet, doncs tindrem un bloc de foie per una banda. Llavors, una bossa de blat de moro, torrat.
El blat de moro és pel bestiar.
Blat de moro, els quicos.
Ara t'entenc.
D'una altra manera.
Blat de moro torrat, vinga, va, sí.
Els quicos. Va. I unes figues. Agafarem un deuet d'aquest blat de moro i ficarem a sobre mitja figa tallada. Hi ha gent que té la mania de pelar-los a les figues. Jo, per mi, no s'han de pelar, Jo la figa amb la pell m'hi agrada molt. El que sí que és veritat que si n'abusem molt, llavors ens inflen els morros, vale? Però que en aquest cas no n'abusarem, vale? La figa per una banda i el blat de moro aquest agafarem i el triturarem, Segur que tenim algun tormix a mà. Agafarem el foie, el rebosarem amb el blat de moro, la figa per sobre. Si tenim una miqueta de vinagre de Mòdena, li donem uns puntets de vinagre de Mòdena, que aquest punt d'acidesa i dolçor que li donarà, li quedaran molt bé, i una miqueta d'amanida. Hi ha una miqueta d'escarola? Fantàstic, Qualsevol amanideta per sobre li irà la mar de bé. Tenim això, un entrant amanida fet molt xulo. Per altra banda, més coses per fer amb figues. Una amanida de figues amb pernil d'ànec, fruits secs i magrana. La magrana coincideix també bastant en el temps de la figa.
Sí, senyor.
I ens dona una acidesa molt xula. I a la mateixa escapadeta d'anar a robar quatre figues, també podem robar quatre magranes. I ens aguanten molt bé a la nevera. Una amanida.
Bé, sempre això també cau perfectament, aquest discurs que ara fa Jordi, cau perfectament amb el comerç de proximitat. Anar a robar aquestes quatre figues cau perfectament amb el comerç de proximitat.
Correcte.
Amb tota l'ironia del món.
Però correcte.
Sí, anem per aquí.
Agafarem una miqueta d'amanida, el que tinguem, enciam, pernil d'ànec, un producte que a mi també m'agrada molt i que li queda molt bé la figa. Tallarem unes làmines de pernil d'ànec, uns deuets d'aquestes figues, els fruits secs, agafem dos o tres fruits secs, una mica d'ametlla, una miqueta d'avellana i unes prunes, tallem a deuets, ho barregem amb oli, amb la magrana també tirat i tot amanit per sobre. I per altra banda, molt fàcil, la figa té una virtut que té molta sucre, llavors fem un xarop, farem el sorbet més ràpid i més fàcil de la nostra vida. Agafarem un xarop, meitat d'aigua, meitat de sucre, i afegirem les figues, ho triturarem i ho ficarem al congelador. Fiquem-ho en el congelador amb gotets petits, que no sigui gaire gran. Ho traurem del congelador i tirarem una mica més d'aquest xarop. Ho tornarem a triturar, perquè estigui ben congelat, evidentment, i ho tornarem a triturar i automàticament ens quedarà una crema gelada molt potent amb sabor.